Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El jutge Pablo Llarena, instructor de la causa del procés, ha confirmat el processament de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, tots tres a l'exili, pel delicte de malversació i rebutja el de desordres públics. Pere Aragonès reclama a la missió europea que investiga el Catalangate que arribi fins al final. A la trobada a Madrid, el president de la Generalitat ha demanat garanties que no els espiaran i ha denunciat la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. El candidat de Vox a la moció de censura, Ramon Tamames, assegura que el dret a decidir no existeix i carrega contra la derogació de la sedició, les polítiques migratòries i la llei de memòria democràtica. Pedro Sánchez li ha respost lamentant que li estigui fent el joc a l'extrema dreta i al negacionisme. El govern convoca la cimera per abordar la situació de sequera el divendres 31 de març. A la trobada hi estaran convocats tots els grups parlamentaris, alguns dels quals ja han fet arribar propostes per fer front a l'actuació de l'actual crisi hídrica. El govern crea una nova regió policial virtual que perseguirà els delictes a internet. Una comissaria de les tecnologies de la informació i una comissaria superior de seguretat ciutadana. Ho recull el nou decret dels Mossos d'Esquadra, que substitueix el de l'any 2011 i que ara incorpora la policia marítima i la unitat de drons. La justícia europea sentencia que els afectats pel conegut com a Dieselgate tenen dret a indemnització i deixa en mans dels estats membres fixar-ne l'import. L'escàndol pels dispositius que manipulaven les dades reals d'emissions contaminants dels vehicles es va destapar el 2015. Emmanuel Macron convoca la primera ministra francesa i els líders dels partits pro-govern l'endemà de salvar dues mocions de censura. Per demà ha concedit una entrevista a la televisió. La policia ha detingut 300 persones en una altra nit de protestes contra la reforma de les pensions. Una nova investigació internacional apunta al gos biberrí, una espècie de cànid que s'assembla a l'os rentador, com el possible origen de la pandèmia de la Covid, malgrat que també podria haver estat un hoste intermedi del virus. Els experts han trobat material genètic d'aquest animal que va donar positiu de coronavirus al mercat de Wuhan, a la Xina. Dos detinguts per l'explotació laboral d'un treballador d'un hotel de Sant Pere Pescador són el propietari i l'encarregat de l'establiment, que feien dormir el treballador en un magatzem i els dies festius l'obligaven a anar a fer la neteja a casa de l'empresari. Els esports.
En marxa ja la segona etapa de la Volta de Catalunya de 165 quilòmetres avui entre Mataró i l'estació de Vallter amb Primoz Roglic de líder a la General. A les 9, Roma-Barça, anada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol. En directe a la TDG de Catalunya Ràdio, el Barça té les baixes de Clàudia Pina i Mariona. I el Sevilla ha destituït l'entrenador, l'argentí Jorge Sampaoli, que n'era el tècnic des de l'octubre i confia contractar avui mateix un nou tècnic que podria ser José Luis Mendilibar. A la Lliga Europea d'Handbol, Granollers-Oros, anada dels vuitens de final.
I al temps, al llarg del dia, arribaran capes de núvols prims que deixaran el cel més tapat, sobretot al Pirineu, on no es descarta algun ruixat feble de cara al vespre. Les temperatures continuaran sent suaus. És la una i ja 4 minuts.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui començarem el Catalunya al dia parlant de Sanglas. Serà després de saber dues últimes hores sobre, d'una banda, la moció de censura de Vox contra Pedro Sánchez i l'altra, la decisió del jutge Llarena de confirmar el processament de l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers que són a l'exili. Dèiem que parlarem de Sanglas. Com sabeu, del greu problema que suposa la sobrepoblació de Sanglas n'hem parlat moltes vegades, fins i tot n'hem fet un programa especial del Catalunya al dia. Doncs bé, avui us podem avançar que l'Ajuntament de Barcelona està provant un sistema per impedir que aquests animals, que sobretot hi ha els barris de muntanya, tocada Collserola, tombin els contenidors per buscar les restes de menjar que hi ha dins. Són unes barres que subjecten aquests contenidors de manera que no els poden fer caure. Escoltarem la defensora del ciutadà de Girona com demana l'Ajuntament que elimini la cita prèvia obligatòria per fer gestions. Considera que és il·legal i que discrimina els que no estan habituats a fer tràmits a través d'internet o bé no tenen accés a les noves tecnologies. Coneixerem el pla pilot que engega la Generalitat al Pirineu per aconseguir que els boscos tinguin més capacitat d'adaptar-se al canvi climàtic i tinguin recursos per contenir l'impacte dels incendis forestals que van associats al fenomen. D'històries sobre explotacions laborals a treballadors en tenim malauradament molt sovint i avui us explicarem aquest cas d'un home que no només era explotat i malvivia en un magatzem d'un hotel de Sant Pere Pescador, sinó que, a més, els pocs dies festius que tenia els havia de fer servir per redejar el domicili particular del propietari del complex. La policia ha tingut aquest cap i l'encarregat de l'establiment. I traurem el cap pel Fortí de Sant Jordi de Tarragona, un nou espai monumental a l'aire lliure situat a la vora del mar que es vol destinar a activitats culturals i convertir-se en un nou mirador de la ciutat. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Doncs comencem a Madrid, com us dèiem l'última hora, sobre aquesta moció de censura. Pedro Sánchez lamenta que l'economista Ramon Tamames s'hagi prestat a blanquejar, diu, un partit contrari a la igualtat entre homes i dones i que nega l'existència del canvi climàtic. Ho ha dit en el seu torn de rèplica el candidat que Vox proposa com a alternativa en el debat de la moció de censura que avui s'està fent al Congrés dels Diputats i que està seguint, entre d'altres, el cap de política dels serveis informatius, en Marc Vidal, Madrid. Bon dia, explica'ns.
Bon dia, si ha estat sense sorpreses amb aquest punt de nostàlgia que Ramon Tamames ha fet una crida a la concòrdia, la pau i l'entesa, dit, entre els grans partits polítics espanyols, deixant en un racó del terreny de joc democràtic els partits nacionalistes i els independentistes. Sánchez li ha respost lamentant que Tamames faci el joc a l'extrema dreta, dit, i al negacionisme.
Lamentando que con su candidatura usted contribuya a blanquear a un partido que rechaza la igualdad entre hombres y mujeres. Usted blanquea un partido que niega la evidencia científica del cambio climático y que, como le he recordado al señor Abascal, coqueteó con los antivacunas, con los terraplanistas.
Sánchez, que intervé en aquests moments amb xifres, evidències de la seva acció de govern davant les crítiques de Tamames, que ha carregat en duresa contra mesures estrella del govern de Coalició Espanya, com ara la llei de la memòria democràtica o, mirant més l'actualitat, la reforma de les pensions. El debat ha començat a primera hora, a les 9, puntualment, amb una intervenció de Santiago Abascal, el líder de Vox, que és qui ha proposat, qui ha tirat endavant aquesta moció de censura. Vox, acusant el govern de Pedro Sánchez d'haver superat la data de caducitat, ha dit Abascal. Sánchez, que li ha respost en aquest punt, mirant al Partit Popular i retraient a Núñez Feijó que s'amagui darrere de Vox. El sentim tots dos.
Digo que es usted un producto caducado, pero también afirmo que hay muchas veces que esos productos aguantan demasiado tiempo en la nevera.
Vox es a la política española como la comida ultraprocesada a la dieta mediterránea. Lo mismo. Una propuesta sin contenido sustancial, con un discurso lleno de palabras saturadas, como hemos escuchado esta mañana, y de mensajes perjudiciales para la salud democrática de nuestro país. Vox es el glutamato de la derecha.
Justament en aquest punt, Sánchez ha alertat al PP que el seu flirteig amb l'extrema dreta li pot acabar passant factura. El debat de la moció continua a aquesta hora amb una primera rèplica de Pedro Sánchez a Ramon Tamames. De moment no hi ha límit de temps. A la tarda començarà la intervenció dels grups, que continuaran demà, quan es farà ja la votació. Una votació, una moció que quedarà rebutjada, ja que només tindrà el suport de Vox. La resta de grups, com dèiem, excepte el PP, que s'abstindrà, i votaran en contra.
Doncs et deixem que la puguis continuar seguint. Gràcies, Marc. Bon dia.
Bon dia.
I l'altra novetat, el jutge Pablo Llarena, que confirma que vol jutjar Puigdemont com ni Puig per malversació agreujada i ratifica així la seva interlocutòria, Carme Clèries.
Sí, el magistrat del Tribunal Suprem manté que el president Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig siguin jutjats per malversació agreujada amb penes de fins a 12 anys de presó. Així és com el jutge Pablo Llarena interpreta la reforma del Codi Penal pactat entre els socialistes i Esquerra, entre d'altres. El magistrat rebutja tots els recursos presentats i confirma que sense sedició les persones perseguides per aquest delicte passen a estar processades per desobediència que no comporta presó. Això afecta Marta Rovira i Clara Ponsatí.
Una del migdia i 10 minuts, unes barres que abracen els contenidors i que impedeixen que es tombin són l'últim mètode que, segons ha sabut el Catalunya al Dia, està experimentant, està provant l'Ajuntament de Barcelona per evitar els estralls que provoquen els senglars, sobretot als barris de muntanya. Un nou mètode que sembla que funciona, però David Àngel, a l'Ajuntament també està aplicant altres novetats.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, els últims dies l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat aquest sistema de barres a una cinquantena de contenidors, però abans, segons en Carles Vázquez, director dels serveis de neteja i recollida de residus de l'Ajuntament, han hagut de fer-hi una modificació.
Que són les barres que ja existeixen al mercat, però hem vist a través de contactes amb altres municipis metropolitans que necessitaven unes millores, perquè els senglars també havien après a tombar-los malgrat aquestes barres. Són unes barres que abracen el contenidor. Hem fet millores amb això i hem fet 50 unitats d'aquestes barres i les hem acabat d'instal·lar ara, aquestes setmanes.
Ara mateix els tècnics municipals comencen a veure una mica el final del combat contra el senglar pel que fa només a la qüestió dels contenidors, segons Carles Vázquez.
La veritat és que estan funcionant molt bé, tant els tancaments de fusta com les barres, i el proper pas és estendre aquests barres antibolcatge a la resta de contenidors que tenen rodes de la zona de muntanya.
David, l'Ajuntament fins ara estava perimetrant amb tancament de fusta alguns contenidors, altres els ha substituït per uns de més grossos i robustos, que els senglars en principi no poden moure, però també hi ha alguna novetat pel que fa a les papereres dels barris de muntanya, oi?
Sí, els senglars no només tomben i escampen el contingut dels contenidors, també ho fan amb el de les papereres. L'Ajuntament ha acordat ara amb els veïns d'aquests barris retirar la majoria de papereres i provar un nou model que s'està instal·lant al barri de Montbau. Si funciona, s'instal·larien només en punts estratègics d'aquests barris de muntanya, segons Vázquez.
El barri de Montbau, que també els senglars baixen, estem ja tastant un altre model de paperera que va amb clau, que ja no es pot voltejar per ell mateix. Per tant, estem avançant també amb un altre model de paperera especial a les zones de muntanya. De moment, retirada, i veure si aquest altre model que estem tastant a Montbau funciona.
L'Ajuntament de Barcelona confia que aquest estiu totes aquestes actuacions estiguin enllestides i, per tant, resol un dels conflictes fins ara permanent dels veïns d'aquests barris amb els senglars.
Marxem a Lleida, tenim novetats perquè els bombers treballen a aquesta hora en una explosió que hi ha hagut en un pis de la capital del Segrià que, segons tot apunta, hauria provocat un patinet elèctric. No hi ha ferits, això sí, ni evacuats, però s'ha demanat als veïns que es confinin. Què més en sabem, Noelia Casellas? Bon dia.
Hola, bon dia, Marta. Doncs que l'explosió ha passat al carrer Templers 13, això és al centre de Lleida, la zona dels instituts. Als baixos de l'edifici hi ha un supermercat i, com deies, tot apunta que la causa ha estat un patinet elèctric que hauria explotat mentre s'estava carregant i que ha provocat una gran fumera. Hi ha tant fum que els bombers han demanat als veïns que són a casa que no en surtin i que no obrin portes ni finestres perquè el fum no els entri dins dels pisos. L'explosió ha passat fa una mica més de mitja hora i, segons els bombers, no hi ha persones ferides.
Més coses. La defensora del Ciutadà de Girona demana a l'Ajuntament que elimini la cita prèvia obligatòria perquè creu que és il·legal i discrimina els que no estan habituats a fer tràmits a través d'internet. L'advocada Marta Alsina ha fet balanç del seu any i mig en aquest càrrec en un ple municipal extraordinari. Fèlix Martín, com justifica aquesta suposada il·legalitat?
Perquè discrimina els col·lectius que no tenen accés a les noves tecnologies. Ho exposava la mateixa Alsina en el ple.
El que fa tràmits online no pateix. Ni tan sols ha de venir aquí a esperar-se. El que no, cita prèvia per demanar informació. És a dir, no és acceptable que un ciutadà, a qui, per exemple, se li notifica una sanció, i té un termini per fer al·legacions, o sigui, ve aquí, li donen hora, cita prèvia per fer al·legacions, quan ja li ha passat el termini, i depèn de la bona voluntat de la gent del registre, de que tinguin un buit per fer-li... Bueno, va, doncs passa que ja t'ho farem. Això no pot ser, no és seriós.
Denuncia un excés de burocratització dels tràmits i, a més, afegeix que la llei del procediment administratiu no ho contempla.
Que per mi la cita prèvia és un tràmit il·legal, així de clar. Sí, perquè jo els tràmits administratius són els que estableix la llei. No ens podem inventar un tràmit, han de ser els que diu la llei. Doncs mireu, jo no la llei de procediment, la cita prèvia no l'he vist enlloc. La cita prèvia obligatòria.
Escolta'm, i quina està la resposta de l'Ajuntament?
Doncs reconeixen que no hauria de caler aquesta cita prèvia obligatòria sempre i en totes les consultes. El tinent d'alcalde, Lluís Martí, es queixava que moltes de les atencions són per fer certificats d'empadronament que hauria d'assumir la subdelegació del govern espanyol a Girona i que desvien directament cap a l'Ajuntament.
Per exemple, l'any 2021, els tràmits presencials relacionats amb el padró van ser el 60% del total, 41.000 estaven relacionades amb el padró, ja podem imaginar que si la subdelegació del govern de l'Estat complís amb les seves obligacions, doncs nosaltres podríem millorar i molt l'atenció corresponent.
Marta Alsina, la defensora del ciutadà de Girona des de la tardor de l'any 2021, en aquest temps ha fet 840 actuacions.
És un quart de dues. A aquesta hora aturem un moment al relat de l'actualitat per mirar com tenim la situació a carreteres i autopistes i també al transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix una situació molt tranquil·la pel que podem veure per les càmeres del Servei Català de Trànsit, la circulació força còmoda, hi ha molt poca intensitat de vehicles, només s'està intensificant ara, veiem a la Ronda de Dalt de Barcelona, a l'altura de Pedralbes, en direcció al Nus del Llobregat, hi ha un tram de circulació lenta, potser que hi hagi hagut alguna incidència que tot just hagi acabat de passar, a la resta no consten complicacions, i pel que fa a la situació del transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, també es manté sense noves incidències. Per tant, actualitzem dades al punt de les dues.
I ens queda el temps, la previsió de l'Eloi Cordomí.
Amb el suport de l'Associació Catalana de Municipis, la força del municipalisme.
El pas d'un front desgastat avui farà que tinguem més capes de núvols prims, que, de fet, s'aniran fent més espesses a mesura que vagi passant el dia. Núvols que acabaran deixant el cel una mica tapat en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, sobretot durant les primeres hores de la tarda. I després podrien créixer també alguns núvols a l'extrem nord del país que no descartem que arribin a deixar alguna gota passatgera, poca cosa. Tot plegat amb unes temperatures que continuaran sent suaus, baixen una mica respecte a les d'ahir, quedaran màximes entre els 18 i 21 graus a bona part del país, les més altes de 22-23, sobretot cap a les Terres de l'Ebre. En pròxims dies continuaran pujant les temperatures, sobretot dimecres, dijous i divendres, que arribaran al seu màxim. Després, al cap de setmana, tornaran a recular una mica.
Sabies que hi ha una entitat que agrupa gairebé la totalitat dels municipis de Catalunya, als quals presta serveis, suport, formació i eines per servir més bé la gent?
És l'Associació Catalana de Municipis i, entre moltes altres coses, impulsa l'acció climàtica, la qualitat de vida i la prosperitat als pobles i ciutats, perquè tots els municipis són igual d'importants.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El govern aprova el nou decret dels Mossos d'Esquadra. Es crea una nova regió policial virtual que perseguirà els delictes a internet, una comissaria de les tecnologies de la informació i una nova comissaria superior de seguretat ciutadana. El nou reglament, que ara incorpora la policia marítima i la unitat de drons, substitueix l'últim decret que era del 2011. Al Palau de la Generalitat hi tenim a Miquel Jarque amb l'assistència tècnica del José Antonio Muñoz. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
La novetat més important és aquesta nova comissaria per perseguir allò que parlem cada dia a tot arreu, els delictes a la xarxa?
Sí, sí, no hi ha dubte que s'aposta aquí en aquest nou decret per la lluita contra el cibercrim amb una nova comissaria central, però també s'aposta per reforçar la lluita contra les violències sexuals i la corrupció, que tindran dues àrees centrals específiques. Ho acaba de destacar Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior.
Atendre nous delictes, a noves realitats delictives, pensem que el decret ve de l'11, estem parlant de fa 12 anys, per tant, amb una organització i una realitat policial molt diferent, una societat diferent. La idea de la proximitat, fonamental, i també la idea de situar a la víctima en el centre de l'organització.
Un nou decret que genera un nou organigrama més ampli que destaca, en el que destaca la divisió d'investigació criminal, que s'esplega en dues, la territorial i la central, descentralització que guanya pes, precisament es crea una comissaria superior territorial que coordinarà les nou regions policials, i en aquest sentit el decret dota de més múscul a la regió policial metropolitana de Barcelona, una nova norma que també inclou àrees que l'antiga del 2011 no tenia desenvolupades, és el cas de l'àrea aèria que tindrà la les funcions de dirigir, coordinar i supervisar l'ús d'helicòpters i de drons del cos, o l'àrea marítima, que opera el litoral amb rius navegables, també ports, i supervisarà les activitats aquàtiques i subaquàtiques. Un nou decret que deixa més o menys igual la nova prefectura, que es desplega amb 6 comissaries i estarà encapçalada per l'actual cap dels Mossos, Eduard Sallent.
Gràcies, doncs, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
21 de març del 2023, és a dir, avui, i encara tenim ben a prop de casa treballadors que malviuen gairebé en condicions d'esclavatge. Per sort, de tant en tant, alguns d'ells aconsegueixen denunciar-ho. La policia ha confirmat avui que han detingut el propietari i l'encarregat d'un hotel de Sant Pere Pescador, a l'Alt Empordà, acusats d'explotar un treballador estranger a qui feien dormir en un magatzem i allotjaven en condicions molt precàries. Fèlix, com ha transcendit aquest cas?
Doncs ha transcendit perquè el treballador ho ha pogut denunciar a través d'un telèfon gratuït de la policia espanyola, el 900-105-090, d'atenció a víctimes de tràfic d'éssers humans. Segons la policia, l'home en situació irregular al país vivia en condicions deplorables en un espai reduït que fa les funcions de bugaderia i de magatzem a l'hotel de Sant Pere Pescador. A més, rebia amenaces del seu cap i del mateix propietari perquè no sortís al carrer. L'alertaven, li deien, del risc que l'expulsessin si el trobaven, i li prometien també un contracte legal. La seva jornada laboral rondava cada dia a les 12 hores i havia d'estar disponible a les necessitats dels clients les 24 hores. Teòricament, això sí, tenia 3 dies de festa cada 2 setmanes.
Dius teòricament, perquè aquesta festa, doncs, crec que tampoc la feia, eh?
No, és clar. En aquest cas, i sempre segons la denúncia, el propietari el feia anar al seu domicili de Barcelona per fer la neteja, i a l'estiu també s'havia d'ocupar d'una altra finca del mateix empresari a Eivissa. Evidentment, per cap d'aquestes feines, fora de Sant Pere Pescador, rebia una paga extra. Ara, arran del seu cas, també la policia investiga si aquest empresari va contractar altres persones en el passat i els donava el mateix tracte.
Gràcies, Fèlix. Ja han traslladat a l'Institut de Medicina Legal de Lleida el cadàver trobat al pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès. Podria ser el del capellà desaparegut fa 4 mesos prop del santuari de la Vall de l'Hort. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Hauran de determinar-ne la identitat i les possibles causes d'aquesta mort.
Sí, i si l'autòpsia no diu el contrari, de moment els Mossos descarten una mort violenta. El cos el van trobar diumenge uns pescadors, era dins de l'aigua, en un lloc de molt difícil accés i en avançat estat de descomposició. Per això, amb tota probabilitat, s'haurà de recórrer a proves d'ADN per poder identificar-lo amb garanties. A l'espera de confirmació, tot indica que es tracta de Xavier Castelló, un capellà de 78 anys, originari de Mollerussa, que vivia al seminari de Solsona. El 17 de novembre va anar a passar el dia al santuari de la Mare de Déu de l'Hort, a Sant Llorenç de Morunys. A mig matí va sortir a passejar i a l'hora de dinar no va tornar. Els companys van avisar els serveis d'emergència, que van activar un ampli dispositiu de recerca per terra, aigua i aire, que es va allargar gairebé una setmana.
És un quart i mig de dues. Els alcaldes del Garraf i el Baix Penedès han convocat una marxa lenta fins al Parlament de Catalunya pel pròxim 29 de març, després de no haver aconseguit que, en els pressupostos d'aquest any, s'hagi introduït una partida per bonificar el 100% dels peatges de la C-32 als conductors que facin aquest trajecte de manera recurrent. Corresponsal Montse Gené, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui, institucions Montse i agents econòmics i socials han tornat a visibilitzar el seu enuig de forma conjunta.
Sí, en una roda de premsa amb el alcaldes, consells comarcals, empresaris, sindicats i veïns per deixar clar la unió que hi ha perquè rebaixin els peatges de Vallcarca i de Cubelles. Es fa realitat, doncs, l'amenaça que van fer fa uns dies quan van sol·licitar poder ser rebuts pel Departament de Territori per buscar una solució per rebaixar el preu dels peatges pels que l'han d'utilitzar per anar a treballar o anar a estudiar. No han tingut cap resposta del departament. Sentim l'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, i la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo.
Esperàvem que el departament fes algun gest cap a aquest territori i no s'ha mogut. No s'ha mogut i això creiem que és una manca de sensibilitat respecte a 300.000 persones que viuen al Penedès Marítim i, torno a repetir, i un dels territoris que està més castigat per les polítiques de mobilitat del govern.
Tant estem penalitzats els ciutadans i ciutadanes que vivim aquí al territori i ens hem de desplaçar per treball, per feina i per altres qüestions, com el personal que ha de venir a treballar al territori, i això ens fa menys competitius.
Ens veiem obligats a fer noves mobilitzacions
per treballar realment en el camí per aconseguir la gratuïtat en el peatge de Vallcarca de la C32, que entenem que és una reclamació, com es deia, legítima i del tot absolutament necessària.
Montse, també s'han pronunciat sectors econòmics que es consideren perjudicats per aquests peatges.
Sí, Marta, sentim la presidenta de la Federació Empresarial Gran Penedès, Neus Lloberes, i de Comissions Obreres, Albert Rodríguez. La marxa lenta sortirà dimecres de la setmana que ve a les 10 del matí des del Prat de Llobregat, passarà per la Ronda Litoral i anirà fins al Parlament de Catalunya per demanar la bonificació total pels viatges recurrents, que ara és del 50% a Vallcarca i del 70% a Cubelles. No demanen el rescat ni la desaparició del peatge.
Si aquí no ens en sortim demanant unes millores amb la mobilitat que són absolutament necessàries per poder desenvolupar el teixit econòmic del nostre territori, doncs haurem d'anar a Barcelona, que és on es prenen les decisions i on sembla que sigui el nucli de tot el que passa al nostre país.
És un greuge comparatiu. El que volem és traslladar aquesta incomoditat. Qui ha d'estar incòmode és la Generalitat de Catalunya, el seu govern. Qui ha d'estar incòmode és el Departament de la Conselleria de Mobilitat, que no ens escolta, i els hi volem picar la porta i dir que qui han d'estar incòmode són ells.
La marxa lenta sortirà des del Prat de Llobregat, passarà per la Ronda Litoral i anirà fins al Parlament de Catalunya per demanar la bonificació total pels viatges recurrents, que ara és del 50% a Vallcarca i del 70% a Cubelles. No demanen el rescat ni la desaparició del peatge.
La Diputació de Tarragona engega un pla per instal·lar caixers automàtics en una vintena de petits municipis de la demarcació. La mesura, destinada a pobles de menys de 1.000 habitants, s'emmarca en l'estratègia per combatre el despoblament en àrees eminentment rurals. Clara Chavarría Domingo, com s'ha plantejat això?
Doncs d'entrada, la Diputació de Tarragona té previst destinar una partida d'1,8 milions d'euros per licitar la instal·lació d'aquests caixers en una vintena de municipis. Actualment, a la demarcació hi ha un centenar de pobles de menys de 1.000 habitants, alguns dels quals ja tenen caixers, i de la resta, una trentena han mostrat interès en aquesta iniciativa. Així doncs, caldrà iniciar un procés de selecció per decidir qui en té més necessitat i, per tant, compleix certs requisits. Ho ha explicat la presidenta de la Diputació, Noemí Llaurador.
Segons el nombre d'habitants, tindran més punts aquests municipis que tinguin més habitants, sempre que ens tinguin menys de 1.000. Després, un altre criteri, l'existència d'haver tingut un caixer automàtic amb anterioritat o el fet d'haver tingut alguna oficina bancària amb anterioritat. Això també donarà més punts. I també busquem, sobretot, l'equilibri territorial.
La Diputació licitarà aquest servei entre les entitats bancàries que, entre altres coses, hauran de garantir formació a la ciutadania, tenint en compte que en aquests municipis la població està força envellida.
Formació de l'ús dels caixers i de les seves funcionalitats a la ciutadania en general i assistència específica als col·lectius amb menys habilitats digitals. Per nosaltres aquesta és una de les parts fonamentals. Aquesta formació per combatre també la bretxa digital, que també sabem que existeix.
I qui ha mostrat més interès en aquesta iniciativa?
Doncs la comarca d'on s'han rebut més sol·licituds és el Priorat. En aquesta línia, però, el pla preveu prioritzar també que com a mínim s'instal·li un caixer automàtic en cadascuna de les 10 comarques que conformen la demarcació. En tot cas, aquest és un pla quinquenal que es desenvoluparà entre els anys 2024 i 2029 i es preveu que a principis de l'any que ve els 20 caixers automàtics multifuncions ja estiguin operatius. La Diputació assumirà el 67% del cost del servei i la resta l'assumiran cadascun dels ajuntaments.
Gràcies, Clara. Flix, a la Ribera d'Ebre tindrà una nova planta d'emmagatzematge de líquids, refrigerants i gas potabilitzador. L'empresa francesa Gazechim invertirà 5 milions d'euros i donarà feina a una vintena de persones. César Sempere, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
És la primera implantació industrial després de l'aturada definitiva d'Aircross en el marc de la seva reindustrialització.
La primera posterior al tancament d'esta fàbrica química després de 125 anys d'activitat i la primera postindustrial amb les obres de descontaminació del pantà de Flix ja culminades. L'empresa que arriba ara a la Ribera d'Ebre pertany al grup francès Gassim i no produirà Flix, només emmagatzemarà. En una primera fase, gas potabilitzador amb una inversió de 5 milions d'euros. En una segona, refrigerants industrials. En total, entre 15 i 20 llocs de treball directes que recuperen, tot i que siga tímidament, el pols industrial del municipi. Francesc Barbero és l'alcalde de Flix.
Esperem, suposi, el punt d'inflexió definitiu cap a la represa industrial. El nostre futur volem que continuï tenint el component industrial com a primera font d'ocupació.
El grup francès arriba a un polígon amb molt terreny per ocupar després de l'eixida d'Ercros. Hi ha altres projectes per confirmar, com una planta d'hidrogen verd i d'amoníac. També altres inversions a la vista, com el fons nuclear, que tractaran d'aturar la sagnia demogràfica que pateix el municipi des de fa dècades. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, va aprofitar la visita a Flix per avançar alguns aspectes.
A mitjans de mes d'abril hi ha la primera reunió de l'òrgan de govern dels fons, per tant que es parlarà de com s'aterren ja aquests fons, però en tot cas una advertència. Aquests fons són importants si som capaços de trobar projectes realment tractors i, per tant, que generin llocs de treball.
Només enguany, el fons nuclear comptarà amb uns 75 milions d'euros per invertir en les dues àrees nuclears catalanes, Ascó i Vandellòs.
El sector turístic català preveu superar aquesta Setmana Santa les xifres de visitants i de pernoctacions d'abans de la pandèmia, tot i que la despesa total seguirà lleugerament per sota de la del 2019, Sergi Pont.
Les previsions apunten que se superaran els 2,7 milions de pernoctacions i el nombre de turistes s'enfilarà per sobre dels 950.000, el que representa un 25% més que l'any passat i un 16% més que el 2019. La directora general de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, explica que l'assoliment de xifres prepandèmia ha estat impulsat pel turisme de proximitat.
2023, per nosaltres és l'any de la recuperació, li diem que és l'any de la remuntada. El primer mercat nostre de Catalunya és el català, és més del 50% de la gent que ens visita durant la Setmana Santa, un 20% de residents de la resta de l'estat espanyol i després tindríem un 30% de turistes internacionals i els mercats que ho lideren en internacional seria el francès.
Malgrat les bones xifres d'ocupació, es preveu una despesa total de 260 milions d'euros, un 5% inferior que el 2019, sobretot per la disminució de les compres que fan els turistes durant el dia. El context inflacionari, però, no tindrà un impacte en els preus, segons ha explicat Marta Domènech.
Tot i la inflació i la pujada de preus, no s'ha notat ni en reserves ni en import de les reserves que s'estan fent. Una altra cosa és que acabi sortint al juny, al juliol o a la campanya d'estiu. No, ja fa molt temps que les empreses estan assumint gran part dels costos.
Són xifres que s'han avançat a la presentació del Saló B-Travel que tindrà lloc a la Fira de Barcelona entre divendres i diumenge d'aquesta setmana. La Fira del Sector Turístic també espera millorar les xifres i superar els 30.000 visitants.
Gràcies, Sergi. Són 2:15 i 1:02.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Les persones amb síndrome de Down viuen cada cop més anys i això fa que el 70% morin d'Alzheimer. I és que hi ha una relació molt estreta entre aquesta síndrome i aquesta demència. Avui és el Dia Mundial de la Síndrome de Down, una condició que tenen actualment unes 4.100 persones a Catalunya. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Per què hi ha aquesta incidència tan gran d'Alzheimer en aquestes persones?
Doncs aquestes persones que tenen síndrome de Down tenen una còpia més, com sabeu, del cromosoma 21. Això determina una sèrie de característiques físiques i cognitives molt concretes, però també la fabricació d'una proteïna implicada en l'Alzheimer. El doctor Juan Fortea, coordinador de la unitat Alzheimer Down de l'Hospital de Sant Pau i de la Fundació Catalana Síndrome de Down, explica a Catalunya Informació per què.
Y esta es un gen que si tú, yo o cualquier persona tuviéramos tres copias, desarrollaríamos sí o sí una enfermedad de Alzheimer en inicio presenil. Y esto es porque producimos mucho más amiloide del que produce una persona que no tenga la trisomía.
Però malgrat l'alta incidència de l'Alzheimer en persones amb síndrome de Down, hi ha esperança en els tractaments del futur. Aquest any, Sant Pau farà un assaig amb una vacuna per contrarrestar els efectes de l'Alzheimer i s'està a punt d'aprovar un anticòs monoclonal que alentirà un 27% aquesta demència.
Això pel que fa a l'envelliment de les persones amb síndrome de Down, però les malalties associades als primers anys de vida?
Doncs la majoria es resolen, justament per això s'ha allargat aquesta esperança de vida per a aquestes persones, però la neuropediatra de Sant Joan de Déu, Merche Serrano, apunta que el repte en aquests primers anys és la salut mental, sobretot a l'adolescència.
Tú tienes un problema de corazón corregido, bueno, pues te tomas su pastilla, haces sus seguimientos y ya está. O tienes una epilepsia, pues también te tomas tu pastilla, está, pero la conducta está todo el día, está ahí. Y eso no se trata con medicación, se trata pues eso, adaptando el entorno y ayudándole al sujeto también a tener sus propias herramientas, ¿no? Se trata de eso, de empoderar a las familias y al propio niño, ¿no? Con la intervención psicológica.
Pel que fa als naixements no volguts de persones amb síndrome de Down, cada cop n'hi ha menys, segons la presidenta de la Fundació Catalana Síndrome de Down, Cati Trias. Això és gràcies a les tècniques de detecció i cribatge, però també, diu, a la integració d'aquestes persones a la societat.
pues la reacció potser no és tan abrupta com era pues, fa 40 anys. No? No és allò que et sents desemparat, que t'ha nascut un nen que tothom et diu coses negatives d'ell. Ara no, ara veus més positivitat al teu voltant. Això no vol dir que sigui un camí de roses. Vull dir, això, a més, hem de tenir en compte el greuge econòmic que suposa per les famílies.
La patronal de l'escola concertada assegura que acull un 14% d'alumnat amb necessitats educatives especials, pràcticament el mateix percentatge que els centres públics, i que ho fa, asseguren, amb menys recursos econòmics. Avui les concertades han presentat una campanya de forma conjunta per reivindicar el seu projecte educatiu Barcelona. Sara Canyete.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, trobada avui de les principals patronals de l'escola concertada per reivindicar que són escoles de qualitat amb diversitat d'alumnat i d'iniciativa social, i també per dir que tenen millors resultats acadèmics. Eva Salvà, directora general de l'Agrupació Escolar Catalana, diu que si ens fixem en les proves de competències bàsiques, els seus resultats estan per sobre de la mitjana.
Obtenint resultats per sobre en les àrees bàsiques de català, castellà, anglès i matemàtiques, si ens fixem en els resultats al mig, alt i alt, per sobre de 10 punts de mitjana. Però si ens fixem en la franja baixa, en el nivell baix, Europa recomana que aquests alumnes que si estan a la franja baixa vol dir que no han assolit aquestes competències estigui per sota del 15%. En el cas de les nostres escoles estem al voltant del 7-7,5.
També reivindiquen que tenen menys abandonament escolar i que el 90% del seu alumnat continua estudiant una vegada ha finalitzat els estudis obligatoris, els de l'ESO, i malgrat tot plegat creuen que en el conjunt de la societat actualment hi ha molt desconeixement del seu projecte i de la tasca que fan dins el sistema educatiu català. Per això han unit esforços per impulsar aquesta campanya a l'escola de la gent.
2:45 de 2 del migdia i començàvem aquest programa explicant doncs, que hi havia hagut les primeres declaracions als jutjats de Tarragona dels directius de l'empresa Iqoxe per l'explosió mortal de fa 3 anys. Avui és el segon dia de declaracions i acaba de transcendir alguna cosa sobre el que ha explicat el cap de seguretat de l'empresa. Qui ho està controlant és en el Manel Sastre de Tarragona. Bon dia, Manel.
Hola, Marta, bon dia.
Què se't sap o què has pogut saber, vaja?
Doncs mira, fa una estona que s'ha acabat aquesta declaració, que ha sortit ja la segona persona que declara aquesta setmana de la cúpula d'Iqoxe per aquesta explosió. És el responsable de seguretat, com deies, quan es va produir aquesta explosió al gener del 2020. Gerard Adrio, que ha declarat que, segons ens expliquen, no va tenir cap responsabilitat en l'accident. L'investigat, que només ha respost a les preguntes del lletrat davant la titular del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, ha afirmat que no va tenir mai coneixement que el reactor funcionés malament. De fet, ho explicava a la sortida dels jutjats fa una estona el seu advocat Francesc Jofresa.
El senyor Adrio, en matèria de despeses de seguretat, implementació de mesures de seguretat, no en té cap de competència. I això és el que avui hem aclarat. I també que, respecte al reactor que va explotar, el senyor Adrio no va tenir mai cap coneixement de que funcionés malament. Ni el dia d'autos, que hi va haver una reunió, perquè es veu que hi va haver algun problema amb aquest reactor.
L'exdirector d'Iqoxe, José Luis Morlanes, ha tornat avui a declarar, en aquest cas per la peça separada U350. La seva defensa remarca que la unitat tenia tots els permisos i desmenteix la versió policial de l'atestat que sosté que aquesta unitat funcionava de manera clandestina. Les declaracions s'acabaran demà amb la declaració al jutjat del director de la planta.
Gràcies, Manel. Bon dia.
Bon dia.
Els jutjats de Rubí investigaran si el desmantellament dels horts i les casetes que hi havia a la zona del castell de la ciutat es va fer amb totes les mesures de seguretat. Els afectats denuncien greus irregularitats i la presència d'amiant barrejada amb restes de runa, metall i plàstics. Anem doncs cap a Rubí. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
I això que fa, aviat farà un any del desmantellament dels horts.
Sí, va ser l'abril de l'any passat. Aquí hi havia uns 80 horts, aproximadament la meitat amb contracte de lloguer. També hi havia infrahabitatges i era gent que no tenia un altre sostre i que vivien aquí en una caseta. L'Ajuntament de Rubí va decidir netejar la zona amb l'argument que hi havia perill d'incendi. De fet, al gener de l'any passat, una parella havia mort quan es va cremar la seva barraca a Montcada. I això, diuen els afectats, que hauria accelerat tot el procés. El grup municipal d'Alternativa d'Unitat Popular a l'Ajuntament de Rubí va denunciar que el desmantellament es va fer sense mesures de seguretat perquè entre els materials barrejats, com dèieu, hi ha fibrociment, és a dir, l'amiant cancerigen que veiem escampat encara ara per aquest tros de terra. L'advocada del col·lectiu Ronda Judit Franco explica que van denunciar els fets després que un informe dels Mossos d'Esquadra constatés la presència d'aquest element.
Una de les vies ha estat la via penal i l'altra ha estat la via administrativa. Una, evidentment, pot comportar una condemna i l'altra, doncs, una responsabilitat de l'Ajuntament en el qual el que perseguim és que restauri el dany que s'ha fet aquí. És a dir, s'ha destrossat, trobem amiant, trobem fibrociment. La Fiscalia de Medi Ambient, doncs, està acompanyant totes les diligències que nosaltres demanem, que es facin més cates, perquè les cates que s'han fet entenem que són superficials. Tots aquests talusos que s'han fet aquí amb el que es pot haver soterrat.
Marta, has pogut parlar amb alguns dels afectats? Què diuen?
Doncs expliquen que els van deixar sense el lloc on passaven moltes hores, tenint en compte que la majoria eren ja gent força gran. També socialitzaven aquí, venien el cap de setmana amb la família. L'avi d'en Martí García, que escoltarem, va llogar l'hort ara fa els anys 30, aproximadament fa més de 90 anys. Ell i en José Multa estan indignats pel tracte que han rebut.
Va arrendar això als anys 30, imagineu-vos-la, fa més de 90 anys. I doncs, tota la família, doncs, hem anat venint, els cosins, jo, el meu pare, doncs, teníem aquí, doncs, plantàvem patates, tomàquets, per menjar la família, tota la vida. Ja. Nosaltres pagàvem l'arrendament, van venir, perquè vostès han de marxar, cap negociació, com si fóssim uns lladregots, ens han tractat així.
No nos han respetado ni a nosotros, como ve, ni al medio ambiente, ni a los animales. Pues entraron arrasando con todo.
I diuen que l'Ajuntament en cap moment no ha volgut negociar la neteja i la reordenació d'aquests horts.
Gràcies, doncs. Marta Vallès, des de Rubí, bon dia.
Bon dia.
El municipi usonenc de Centelles disposarà d'un parc solar públic per generar energia per als veïns, el primer de la demarcació de Barcelona i un dels primers del país. La inversió total ronda els 2 milions d'euros. El parc s'ubicarà en un polígon industrial i s'hi acaba de posar ja la primera pedra. Nàtia Dell, quines característiques tindrà aquest parc?
Hola, bon dia. El parc fotovoltaic es farà al polígon La Gavarra, on s'hi instal·len 2.180 plaques que generaran un megawatt cada hora. Una energia neta que revertirà directament la població. Josep Paré, alcalde de Centelles.
I per això diem que de la província de Barcelona és el primer, perquè d'aquestes característiques, que és un gigawatt amb terrenys públics i que l'Ajuntament ho podrà revertir amb els ciutadans i ciutadanes de Centelles a través de la factura, això segur que és el primer de Catalunya i el primer de la província.
També es volen construir un parell de pèrgoles solars, una a l'aparcament de l'Institut i una altra a la zona esportiva, que han de generar 200 quilowatts més. L'objectiu, generar el 10% de l'energia que distribueix l'Electra Centelles, que és la companyia elèctrica pròpia que té l'Ajuntament. Perquè us situeu, 3 de cada 4 veïns a Centelles són clients d'aquesta empresa. L'alcalde afegeix.
Som un municipi que distribueix energia, la comercialitza i a partir d'aquest any 23 també l'estarà generant.
Fa anys que el municipi aposta per l'autoconsum en edificis públics, a l'escola, a la piscina i al pavelló, amb bateries que amagatzemen l'energia i que han permès substituir l'enllumenat públic de la zona esportiva, i els resultats sempre han estat molt bons. El projecte del Parc Solar Públic s'arrossega ja de l'anterior legislatura, amb Miquel Arissa, exalcalde de Centelles.
Sí, el proper pas és anar a tenir algun un sistema d'acumulació d'energia, per tant, de que a través del sol puguem fer el cercle tancat.
Ara, doncs, el municipi fa un pas més per poder generar la seva pròpia energia a través d'aquest parc solar, gràcies a la subvenció dels fons Next Generation, via Diputació de Barcelona. Ah, i per cert, també parlant encara de la comarca d'Osona, darrere la fàbrica de l'antiga Pinsos Baucells, a Tona també s'hi ha instal·lat fa res, un dels primers parcs fotovoltaics que ha autoritzat la Generalitat aquí a la zona.
Avui, primer dia de la primavera, se celebra arreu del món el Dia Internacional dels Boscos. El van instaurar les Nacions Unides l'any 2012 i coincidint amb aquesta data, la Generalitat anuncia un pla pilot per fer que els boscos de Catalunya siguin més resilients, és a dir, que s'adaptin millor al canvi climàtic i siguin capaços d'aguantar l'impacte dels incendis forestals. Eloi Barrera, aquest pla pilot començarà aquí on ets tu, a la zona del Pirineu, oi?
Exacte, serà al municipi de Soriguera, just al límit entre l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà, on s'implantarà
aquesta prova per gestionar el territori d'una manera integral. Es tindran en compte els interessos de la pagesia, la conservació de la biodiversitat i, sobretot, el més important, el risc potencial d'incendi al bosc. Tenint en compte tot això, es dissenyarà un paisatge resilient, adaptat al territori i al canvi climàtic. És com ho planteja Anna Sanitges, directora general d'Ecosistemes Forestals.
Doncs plantegem un nou model de gestió, un model de futur que integri tant el coneixement com totes les polítiques sectorials d'agricultura, ramaderia, forestal i també tota la part ambiental, treballant-ho amb els actors del territori, amb la gent del país.
L'últim any han estudiat el terreny i ara començaran a treballar-hi netejant el bosc i obrint noves pastures. La mateixa prova es replicarà després a altres zones del país, com avança Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals.
És que aquesta és una primera prova pilot que vol anar-se desenvolupant en diferents llocs de Catalunya per demostrar que efectivament es pot treballar en el desenvolupament sostenible del món rural, tinguin en compte les diferents visions.
Diu que les zones on s'apliqui aquesta gestió del paisatge milloraran la provisió d'aigua, la retenció de carboni i, sobretot, la prevenció d'incendis.
Una vintena d'entitats de tot el país impulsen un manifest per reclamar al govern la declaració de la Serra del Montsec com a parc natural. Asseguren que aquest reconeixement protegiria més la zona davant les agressions al territori com la massificació de visitants. Pere Joan Álvarez Lleida, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Què tenen previst fer aquestes entitats?
Doncs la vintena d'entitats, entre les quals hi ha el Centre Excursionista de Lleida i l'entitat ecologista Ipsena, portaran el manifest als Consells Comarcals de la Noguera i el Pallars Jussà i a la desena d'ajuntaments d'aquest territori situat al Prepirineu de Lleida. Sentim el portaveu d'Ipsena, Joan Vázquez, i el president del Centre Excursionista de Lleida, Jordi Climent, que asseguren que la declaració de parc natural facilitaria la gestió de l'espai.
És una marca de qualitat que ens situa en el plànol, però és una marca de sensibilitat, de regulació, no de prohibició, sinó de regular, de fer les coses ben fetes, jo crec que seria la paraula adequada, de recollir recursos.
Comportaria revaloritzar aquest espai i el fet de que es pugui declara per natural, doncs evitaria pues, certes iniciatives que han aparegut al llarg dels anys de destruir el territori.
La declaració del parc natural ha de fer el govern català, però aquestes entitats, per això, també demanen que el govern de l'Aragó impulsi una declaració equivalent a la part aragonesa del Montsec.
Exacte, asseguren que el més encertat seria que la part aragonesa també declarés la zona com a parc natural per donar continuïtat a la protecció que reclamen a la part lleidatana. Els impulsors d'aquest manifest lamenten que dels 14 parcs naturals que hi ha a Catalunya, tan sols un, diuen, el de l'Alt Pirineu, sigui a les comarques de Lleida, que tot i això representa el 37% del territori del país.
La ciutat de Tarragona recupera un nou espai monumental per destinar-lo a activitats culturals a l'aire lliure. El Fortí de Sant Jordi, que data del segle XVIII i està situat a la vora del mar, també es converteix en un nou mirador de la ciutat. Josep Ramon Ruiz, Tarragona, bon dia.
Hola, bon dia.
I què s'hi farà exactament?
Doncs el projecte que ja està redactat contempla adequar els espais principals del monument, com ara l'accés exterior amb la rampa i el pont, el pati d'armes i el pas de ronda. També es faran actuacions en la vegetació que hi ha dins i fora del recinte. Els treballs permetran accedir amb seguretat al camí de ronda i al mirador des del pati d'armes i es col·locaran tres pèrgoles i també bancs al pati. La idea és obrir-lo al públic com un nou espai a la ciutat després de dècades tancat i utilitzar-lo com un nou espai cultural per fer-hi activitats. Ens ho explica d'aquesta manera el regidor Hernán Pinedo.
Recuperar un espai per a la ciutat que estava perdut des de fa massa temps, oferir una alternativa no només a nivell de patrimoni, no només a nivell d'espai, sinó també cultural, perquè el que farem també serà la possibilitat d'instal·lar un escenari portàtil per fer concerts, per fer activitats i, per tant, guanyar aquest espai per l'Ajuntament i per la ciutat.
El projecte de redacció ha costat uns 250.000 euros i ara s'ha licitat la seva execució per 220.000. Les obres començaran al maig i les previsions són tenir-les enllestides per Santa Tecla.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La 34a Fira de Titelles mostrarà del 5 al 7 de maig a Lleida 33 propostes artístiques que combinen tota mena de llenguatges i tècniques, tant als escenaris com a la gran pantalla. El programa inclou espectacles que recorren a la intel·ligència artificial i també curtmetratges d'animació que tenen les titelles com a protagonistes. Estela, i com és habitual, també es busca l'equilibri en l'origen de les companyies.
Sí, n'hi ha 29, 13 són catalanes, de les quals 5 de les Terres de Lleida, 8 provenen de l'estat espanyol i 8 més de diferents països europeus i dels Estats Units. 19 dels espectacles són estrenes. Per exemple, per primer cop a Catalunya es podrà veure la proposta Universos Complejos del manxec Andrés Veladíez, que explora aspectes de la comunitat LGBTI amb tecnologia punta. I és que un dels objectius de la fira és mostrar la màxima varietat creativa, com destaca el codirector Oriol Ferre.
Tindrem espectacles de guà, tindrem espectacles d'ombra, tindrem espectacles de fils, però tindrem espectacles d'intel·ligència artificial. Per nosaltres, que ja comencem a tenir una edat, ens sembla increïble que hi hagin titellaires que duen a terme produccions amb aquest llenguatge tan novedós i tan misteriós alhora, no? Per tant, trobarem els dos extrems, la tradició i la innovació.
Els espectacles que ompliran 22 espais d'actuació de la ciutat s'han seleccionat entre les més de 360 propostes rebudes i aquesta és la clau de la selecció.
Sobretot que el llenguatge de les produccions sigui el màxim internacional possible per facilitar així la seva exportació tant en territori peninsular com en circuits internacionals.
I és que cal recordar que estem davant d'una fira i que les companyies venen a Lleida a vendre's als més de 300 professionals acreditats. Això sí, també actuen per al gran públic en teatres, places i carrers i s'esperen més de 40.000 espectadors.
I apunteu la cita, tots els amants del circ, serà el 10 i el 14 de maig a Reus, entre aquesta franja, per entendre'ns de dies, la 27a edició de la Fira Trapezi, que vol convertir la capital del Baix Camp en l'epicentre del món del circ. I és que les noves directores, Cristina Cazorla i Alba Serraute, s'han marcat com a objectiu convertir aquesta trobada en una referència per tots els professionals internacionals, Valeria Obereda.
Sí, les noves directores parlen d'una codirecció bicèfala i femenina. Cristina Cazorla ha explicat que volen que Trapezi sigui un referent per a tot el sector del circ a nivell mundial.
Voldríem que fos un referent a títol internacional per tal de que, d'una banda, els artistes vulguin venir a estrenar i a treballar a Trapezi i tots aquells que es dediquen a moure el mercat també. Per tant, fer de la fira un espai de trobada per generar circuit i defensar el sector com el circ, el que estimem tant.
També defensen, segons Alba Serraute, el talent emergent i del país.
Sabem la precarietat que viu el circ en el nostre país, buscar el perquè. El perquè hem pensat, com que hi ha diversos artistes que viuen i treballen a fora, és perquè es queden, després d'haver estudiat circ professional a fora, es queden a viure a fora. I això fa que sigui un peix que es mossega la cua. Hem titulat el nostre projecte Evitar la fuga de talents.
De moment ja se sap que en aquesta edició hi haurà companyies de renom com Mai Laica, Muta, Proyecto Tránsito o Circ Pardi. En total s'hi veuran una cinquantena d'espectacles i també es farà una trobada professional per detectar les necessitats del sector.
Escriu-me aviat que és hivern i hi ha gel.
Joan Isaac presenta aquest divendres a la Sala Lodegàs de Barcelona el seu últim disc, Tinc una casa al mar. És només un dels actes que el cantautor prepara per celebrar els 50 anys de carrera musical. Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. 50 anys de carrera professional i 70 anys de vida els que celebra aquest any Joan Isaac. Isaac, molt elegant avui, amb cara de satisfacció per aquesta ocasió, ha començat l'acte d'avui aquí a l'Ateneu de Barcelona amb quatre temes del seu llarg repertori. Hem pogut parlar amb Isaac abans de començar aquest acte, que encara està en marxa, i ens ha explicat, ens ha volgut recordar alguns dels moments que han marcat la seva trajectòria professional.
Vaig estar 14 anys sense cantar al començament dels anys 80-82 perquè va haver-hi una crisi profundíssima. Després de la democràcia, doncs, algú va pensar que els cantautors ja no tenien cap sentit, tampoc hi havia possibilitats ni de cantar ni de gravar. Fins que va arribar l'any 98, un periodista de Girona em va convèncer per tornar a cantar.
Isaac presenta el nou disc divendres que ve a la Sala Lodegàs de Barcelona i prepara un gran concert al Palau de la Música el novembre d'aquest any, pel qual ens ha explicat que ja té convidats confirmats.
Encara estem començant a construir aquest espectacle, però sí, ja tinc dues confirmacions importants, com són el Joan Manuel Serrat i la Maria Alma Coret, i estic pendent de l'Anna Belén i algun altre cantautor italià.
L'autor de temes com Margalida, Requiem i Som tu i jo prepara també l'edició integral de tota la seva obra discogràfica. Contindrà totes les cançons i els enregistraments que des del 1973 i de dècada en dècada han anat publicant diverses discogràfiques.
Gràcies, Montse. I Lleida, que estrena el seu primer festival de literatura infantil i juvenil dissabte, es diu Lletra Petita, Noèlia.
Sí, des de nadons fins a adults. I és que hi haurà contacontes, trobades amb autors i il·lustradors, tallers, narracions, balls i també manga. Ho explica Merche París, la propietària de la llibreria Janet Blau, que impulsa el festival juntament amb la Paeria.
Portem noms de primer nivell, com per exemple la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. Després allà també hi haurà un espectacle de narració oral de Piscina Petit Oceà, que és l'editorial convidada. A la tarda hi haurà el Toni Galmés, que també és un il·lustrador també de molt renom i que fan les coses extraordinàries.
També es dedicarà un espai a l'obra per a infants i joves de Josep Vallverdú i hi haurà una zona de mercat a la qual s'hi han sumat la resta de llibreries de la ciutat. A més, hi ha un espai per als professionals.
Llavors hi ha una primera xerrada que la fa la Mònica Baró, que és una profe de la UB especialitzada en biblioteca escolar. Pensem, li volem donar èmfasi en la importància de que les escoles puguin tenir una bona biblioteca escolar com a eix transversal de l'escola. I després hi haurà la Misha. La Misha és una booktuber i molt dinàmica a les xarxes.
Tot plegat es farà el dissabte 25 de març a l'entorn de la plaça de la Catedral de Lleida.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça femení se la juga avui a la Champions. Les de Jonathan Giraldez afronten a les 9 l'anada dels quarts de final contra la Roma a la capital italiana. Oriol Montner, bon dia.
Bon dia. És un duel inèdit, ja que els dos equips no s'han enfrontat mai. Catalunya Informació, Rut Vilà.
Més de 37.000 persones han comprat ja les seves entrades per veure aquesta nit l'anada dels quarts de final de la Champions entre el Barça i la Roma a l'Estadi Olímpic. Les blaugranes busquen la classificació per a la cinquena semifinal consecutiva de la màxima competició continental davant un rival que debuta aquesta temporada a la Lliga de Campiones. El Barça arriba al duel amb problemes a la banda esquerra de l'atac per les lesions de Pina i Mariona i amb el dubte de si Mapi León, que té molèsties en un turmell, pot jugar avui d'inici a la defensa. Al davant, Salma Parayuelo podria jugar els seus primers quarts de final a Europa. L'aragonesa assegura que ningú al vestidor blaugrana menysté la qualitat de la Roma.
Unos cuartos nunca van a ser fáciles, y menos en Champions. Aquí están en casa, están con su gente y va a ser un partido complicado. Tenemos que hacer las cosas muy serias porque seguro que va a ser un partido muy, muy competitivo.
A la Roma ha arribat en aquest mercat d'hivern l'exblaugrana Vicky Losada i també compta amb un altre ex del Barça, la brasilera Andressa Alves, titular indiscutible. El partit és a les 9. Des de mitja hora abans podeu escoltar la transmissió per Catalunya Ràdio amb la TDG.
Gràcies, Ruth. El partit de tornada jugarà el dia 29 al Camp Nou. Encara la Champions femenina. Avui juga un altre partit d'anada de quarts de final. Bayern de Múnich Arsenal a 3:15.
Pel que fa al primer equip masculí, revés judicial per al Barça sobre el cas Gavi.
El jutge ha confirmat que els moviments del club per evitar que Gavi deixés de comptar com a inscrit al primer equip van arribar fora de termini. El Barça hi presentarà recurs perquè continua creient que ho va presentar a temps. A banda, el club suma dues baixes, l'equip baixa. Araujo i De Jong, el neerlandès, per una sobrecàrrega als isquiotibials. S'hi ha referit Ronald Koeman, seleccionador dels Països Baixos.
We zaten wel de wedstrijd te kijken met de staff al. Maar we waren ook dingen aan het bespreken.
Vaig veure el partit amb l'estaf i el que li havia passat a Frenkie De Jong. Em vaig posar en contacte amb el metge i amb el Barcelona. Ens van confirmar que en Frenkie s'havia lesionat. Crec que en els últims 10 segons del partit li han fet una ressonància magnètica i s'ha confirmat que no està en disposició de jugar.
Dat hij niet fit is, zeker niet voor...
Al marge dels lesionats, el Barça perd aquesta setmana la majoria dels internacionals, entre els quals els de la selecció espanyola, Balde i Gavi.
En handbol, el Granollers juga a 8:45, partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga Europea Masculina.
Serà a casa contra l'Horus Danès. Antonio Ram, entrenador.
L'equip danès, molt bona circulació de pilota, moltíssima qualitat en el llançament exterior i amb un sistema diferent al que estem acostumats aquí a Espanya, i defensivament molt potents, amb molt bona porteria. Serà un partit extremadament difícil, però volem que la gent ens vingui a ajudar i intentar assolir el millor resultat possible aquí a casa.
El partit d'avui serà el tercer en menys d'una setmana i en tres competicions diferents pel Granollers. Això s'ha traduït en alguna lesió.
En un moment dur per nosaltres, per l'eliminació de la Copa Sobal, de la Copa del Rei, per les lesions, sobretot de l'Adri Martínez, que a falta de confirmar, doncs, fa pinta que serà una baixa llarga del genoll. L'Antonio va acabar el partit amb unes molèsties també importants musculars i no estarà, evidentment, en les millors condicions.
En waterpolo, el Sabadell juga avui partit de Champions.
Rep el Lluc Dubrovnik croat a 8:15 a la desena jornada de la fase de grups. Quim Colet, entrenador del Sabadell.
Tots creiem que el partit que vam fer a Dubrovnik potser ha sigut el pitjor que hem jugat a Champions. No vam estar gens bé amb la fase defensiva. Tenim ganes de demà reivindicar, diguéssim, que el que estem fent amb aquesta Champions, que és competir molt bé, per tant, màxima motivació i ambició.
Colet coneix bé el Lluc Dubrovnik.
Quart equip a la classificació, amb opcions d'entrar a la Final 8, amb dos o tres jugadors, diguéssim, de màxim nivell, Kakaris, el Fatovic, que, bueno, i el Zubela, i evidentment l'experiència d'un gran jugador com l'esquerrà, no?, el Djokovic.
El Sabadell és cué de grup i els croats són quarts.
En tènies, avui s'ha fet la presentació de la llista oficial dels participants a l'Open Bank Sabadell al Godó.
La presentació ha anat a càrrec del director esportiu del torneig, David Ferrer, que ha aprofitat per anunciar la presència de Daniil Medvedev al quart top 5 de l'ATP, que hi serà.
Aquest 70 aniversari vingueren els millors, i com a torneig 500 sí que puc assegurar que aquest 2023 no hi haurà cap torneig amb aquest cartell si la setmana del torneig ningú falla, no? Això ja depèn del tema lesions, com he comentat abans.
No t'ho pots perdre.
I avui acabem amb el mític cantant de Pink Floyd, Roger Waters, el músic i baixista, que al setembre farà 60 anys. Actua aquest vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona amb totes les entrades venudes. Diu que és la seva primera gira de comiat, no sabem si ho diu de veritat o se'n riu dels que diuen que pleguen i després no s'acaben de retirar mai o sempre tornen. Waters s'acostuma a mullar-se políticament en els seus concerts amb missatges contundents, són concerts molt visuals i on segur que avui repassarà els grans èxits, els més clàssics de Pink Floyd. Tornem demà a la una. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.